Març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la que habitació havia sang, havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de por i de silenci.
Té molta por i és un testimoni directe i molt important i que pateix per la seva integritat. Seria convenient fer-ho com a testimoni protegit.
El cas Neptú. Aquest divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Crims amb Carles Porta. El matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Tenim bones notícies del Corte Inglés, perquè si a la llista de nous propòsits per aquest any hi tens l'estalvi, ja pots començar per estalviar-te l'IVA al Corte Inglés. Sí, perquè tan sols aquest diumenge t'estalvies l'IVA en tota l'electrònica, els electrodomèstics i molts articles més. Televisors, mòbils, ordinadors, so, neveres, rentadores, calefacció, electrònica esportiva, mobles de cuina i bany, tecnobellesa... I tot de les millors marques, amb les facilitats i els tecnoavantatges que únicament et pot oferir el Corte Inglés. Amb enviaments fins i tot el mateix dia per milers de productes i assegurança gratis el primer any. Comença l'any estalviant-te l'IVA a la botiga, la web i també tot a la nova app del Corte Inglés. Si no la tens, descarrega-te-la. I descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, amb entrada pel carrer Buenos Aires. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai pels amants de la gastronomia. A la segona planta hi trobaràs un ampli espai amb una gran oferta de productes locals i de qualitat. Ah, i recorda-ho, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui, molt bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la politòloga i periodista Estefania Molina, la sociòloga Cristina Sánchez Miret i el director de Públic, Ferran Espada.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
Doncs del teletreball. Avui no teletreballen els nostres tertulians, però sí que ha generat debat aquesta petició de 200 als funcionaris de la Generalitat de seguir podent teletreballar 2 dies entre setmana. El Jaume Clotet li consta el malestar d'alguns d'ells?
Sí, tinc amics de la Generalitat i alguns estan afectats per això i tenen queixes.
Però queixes per què?
Home, perquè els afecta directament treballar.
Jo és que aquest tema no l'acabo, o sigui, de veritat que no entenc. O sigui, que ells volen seguir amb el teletreball.
Ells tenen un acord pel qual, si no m'equivoco, sí. 2 dies a la setmana poden teletreballar, no vol dir que ho facin tots ni molt menys, vol dir que ho fan uns quants. Per cert, quan es diu els càrrecs, hi ha els càrrecs de govern estrictes, que són de director general en amunt, que jo entenc que han d'anar a treballar, sí. Perquè són càrrecs polítics,
clar,
cada dia.
Clar.
Però en aquest cas són els subdirectors, que són funcionaris de carrera, que arriben als càrrecs directius, però són funcionaris de carrera, que fa... A l'època del president Torra se'ls va en el marc de la pandèmia, 2 dies de teletreball, s'han habituat a aquestes rutines molts d'ells i ara doncs, no volen tornar-hi. Tenen arguments que em semblen raonables i tenen arguments que no em semblen tan raonables. Però en parlem ara mateix.
En parlarem. Però abans, ja en parlarem, però abans deixeu-me saludar l'Hisenda Alemany, secretari general d'Esquerra Republicana, que ens acompanya aquest matí. L'Hisenda Alemany, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns com va anar la reunió d'ahir a Waterloo.
Molt bé, va anar molt bé.
Ho diu com sorpresa.
No. Ho dic amb la total naturalitat que crec que ha d'existir entre dos partits independentistes, dos partits grans, i jo crec que decisius també en la política del país, i jo crec que hem arrencat una nova etapa, també a Esquerra Republicana i a Junts, amb una nova direcció, amb noves executives, i ja està, i aquesta trobada doncs s'emmarca en la necessària i diria imprescindible relació entre partits independentistes que, malgrat les diferències que tenim, doncs alhora hem de constatar i treballar amb aquells objectius que compartim.
I en què estan d'acord i en què no?
A veure, estem d'acord que no podem fer veure que no ha passat res, no podem fer veure que l'independentisme governa avui a Catalunya, cosa que no és així, i tampoc tenim una majoria independentista al Parlament, i alhora estem d'acord que no podem renunciar a les nostres aspiracions nacionals, i per tant jo crec que no només hem perdut la majoria independentista al Parlament, sinó una cosa que a mi em preocupa molt més, que és que el país està patint un retrocés nacional en molts àmbits, en l'ús social del català, en les infraestructures com Rodalies, que estan com estan, amb el dèficit de finançament que tenim, i després amb el sentiment nacional també que hi ha en els joves, que l'hem perdut. Llavors hem perdut en tots aquests anys segurament qüestions que afecten a la construcció d'una consciència nacional, i ens hi hem de posar en aquelles coses que creiem que construeixen catalanitat al nostre país, i el català és una de les coses principals amb les que compartim, no només en el seu retrocés de l'ús social del català, sinó en el reconeixement a Europa, i crec que aquí compartim, evidentment, lluita, i ens hi hem de posar, i amb tantes altres que formen part de la política catalana, però també a l'Estat.
Clar, però quan diu això, clar, vostès han estat els últims 8 anys al govern.
Sí, sí. I, per tant, s'ha de fer autocrítica d'aquelles coses amb les que, malgrat, i jo crec que el govern de la Generalitat, el govern republicà, va posar més recursos que mai, doncs no ens n'hem sortit, perquè també hi ha unes dinàmiques globals que afecten a Catalunya, i jo crec que d'això, del repte demogràfic, també n'hem de parlar, i dels recursos que tenim per fer-hi front. Tenim un país que ha crescut molt. Avui tenim 8 milions d'habitants. És evident que tenim un repte amb la gestió de la diversitat cultural i com la nostra identitat d'una nació amb una llengua minoritzada fa front a aquesta diversitat cultural que tenim, com també l'envelliment de la població i a la manca de recursos que tenim per fer-hi front. Llavors, tenim un repte demogràfic molt, molt singular d'una nació amb una especificitat que d'altres països no tenen, i com fem front als partits que busquem en la màxima ambició nacional a totes aquestes qüestions, amb unes dinàmiques globals, amb el creixement de l'extrema dreta catalana i espanyola, al nostre país. I jo crec que hi ha qüestions que ens uneixen. Jo crec que hem gastat molt el concepte de la unitat. Jo crec que en el nou cicle hem de inventar-nos conceptes nous. Jo crec més que hem de treballar per allò per als objectius que compartim, i entenent que som partits polítics diferents, i ja està, i ho hem de viure amb naturalitat.
Pel que m'està dient, dedueixo que amb la llengua sí que tindran una batalla comuna.
És que estem obligats a fer-ho, no només amb Junts. Jo crec que hi ha d'altres partits al Parlament que estan en això. Jo crec que fa molt de temps que donem la batalla del català a Europa. Jo crec que hi ha unes noves generacions, uns nous formats, uns nous llenguatges on el català avui no hi és present. Crec que hem de modernitzar aquell model d'immersió lingüística. Nosaltres, que som els fills de la immersió lingüística, aquells que vam néixer amb TV3, no, el 83, es deia que la immersió lingüística bevia de pilars com eren l'administració, la televisió... Jo crec que aquests pilars que fonamentaven el model d'immersió lingüística avui s'han de renovar i s'han de modernitzar. I ja hi ha gent que ho està fent sense el suport de les institucions. I potser el que cal, no? De la mateixa manera que ho ha fet la corporació, jo crec que ha engegat un projecte molt ambiciós que connecta amb les noves generacions de parlants. Hem de modernitzar i posar al segle XXI totes les eines que estan a disposició per pal·liar el retrocés de l'ús social del català. I aquí, doncs, clar, tots aquells que estem d'acord en això, hi hem de ser i ens ho hem de posar com a prioritat.
Sí que veiem, per això, diferències estratègiques, que no sé si en van parlar en aquesta reunió, per exemple, en el cas de Madrid o en el cas dels pressupostos catalans, no? D'entrada, Junts, en el cas de Madrid, l'estratègia és, escolti'm, si vostès no m'apliquen, no compleixen tot allò que hem acordat, doncs jo plantejo una moció de confiança. En canvi, vostès el que plantegen és, si vostè, senyor Salvador Illa, no aplica allò que hem acordat, el que no farem és seure a negociar pressupostos. Aquesta és la principal diferència que hi ha ara mateix entre les dues formacions, estratègica?
Sí, n'hi ha una que és ideològica, eh? I jo crec que en som conscients, ho he dit abans, són partits diferents, amb sensibilitats diferents, no? No pensem el mateix sobre les polítiques d'habitatge, ni com es governa el turisme, ni del model econòmic, però després també tenim diferències estratègiques, jo crec que s'han de respectar, jo crec que Junts ha dit que vol fer aquesta qüestió de confiança, i també alhora vam traslladar que nosaltres la pressa que posem és per l'exigència dels acords molt ambiciosos que vam posar en el seu moment en la investidura d'Illa. Llavors nosaltres no tenim pressa a l'Estat perquè governi el Partit Popular amb Vox. La nostra pressa és perquè es compleixin uns acords molt ambiciosos, com és el de la sobirania fiscal, que va pactar Esquerra Republicana amb el Partit Socialista, on pensem que aquí guanya el país. i és un acord de país. I, per tant, si es compleixen i es fan respectar i respectem els vots que va donar Esquerra Republicana, doncs es respecta Catalunya amb una qüestió que és crònica, que arrosseguem des de fa massa temps, que és que nosaltres generem una riquesa i que ingressem la meitat i que no sabem què es fa amb l'altra meitat, no sabem què és el que fa l'Estat, quins són els serveis que l'Estat aporta a Catalunya, que tenen aquest cost. Hi ha una absoluta opacitat i arbitrarietat en el model de finançament i Catalunya mereix molt més i Esquerra Republicana on s'ha de situar és aquí, defensant Catalunya.
Però vostès, en això del model de finançament, veig que ja no parlen de concert econòmic.
Nosaltres sempre hem parlat de finançament singular i de sobirania fiscal.
No sé, vostè no diu que no, però el govern sortint, diguéssim, d'Esquerra Republicana ho va vendre com un concert econòmic, això.
Bueno, jo no sé les paraules concretes, en tot cas del que parlem aquí és de recaptar el 100% dels tributs. Catalunya en recaptarà el 9%, la recaptació total de tributs és de 52.000 milions d'euros i creiem que Catalunya és prou rica com per arribar a un acord amb l'Estat per veure com el recaptem i com redistribuïm la riquesa, perquè al final... no és un caprici voler la sobirania del teu país.
Sí, però
és
per les paraules són importants. És a dir, vostès no s'hi refereixen com a concert econòmic.
Jo crec que si vostè mira l'informe que es va fer des de la Conselleria d'Economia del seu moment, parlaven de finançament singular, la consellera jo crec que va fer múltiples publicacions explicant què era i què no era el model de finançament singular que nosaltres plantejàvem, que fins i tot era equiparable al que fan altres lands, i que té encaix i que té aval jurídic, és possible, i per això vam arribar a aquest acord amb el Partit Socialista, perquè el vam arrossegar a una qüestió que és viable i que Catalunya mereix.
Clar, no sé si en aquest cas, per exemple, des de que vostès van anunciar que no negociarien els pressupostos si el govern de Salvador Illa no compleix, aquests gestos del govern d'aprovar, per exemple, començar amb el primer traspàs de la R1 de Rodalies o que ha pactat, per exemple, amb Moncloa a reprendre les comissions bilaterals d'aquí un mes per parlar, entre d'altres, del finançament singular, tot això creu que són gestos suficients que van en la bona direcció per negociar?
Sí, nosaltres no... La nostra posició no la fem tampoc amb gaires estridències ni estrips. Vull dir, jo crec que és fantàstic que hi hagi gestos per part del Partit Socialista, però és que el següent pas han de ser el dels compliments. Llavors, nosaltres hem entès que com a partit som més útils exigint al Partit Socialista complir, però els gestos no són calendaris, són resultats. Llavors, jo crec que el Partit Socialista, i d'això n'hem parlat, necessita temps per complir allò que vam acordar, que era molt ambiciós, i entenem, per tant, que això va en sèrio, és a dir, que són uns acords que impliquen un salt en sobirania importants i que no es fan d'avui per demà. El govern d'Illa fa 6 mesos que hi és i, per tant, necessita temps. Doncs li donem aquest temps perquè els compleixi. I els gestos, doncs espero que quan s'acumulin siguin resultats i realitats. Per tant, fantàstic que hi hagi gestos, però el que ha d'haver-hi són compliments, evidentment.
Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Titulars.
Les 9:14, bon dia. Comencem l'informatiu de Ràdio Seu. Ja ha començat la celebració de Sant Antoni Abat a la Seu d'Urgell amb la preparació de la calderada al passeig Joan Verdiu. Al migdia hi haurà missa solemne, la benedicció dels animals i més endavant els tres toms. Alumnes del màster en gestió d'àrees de muntanya descobreixen les oportunitats de la Seu d'Urgell. Els estudiants han analitzat el paper de la Fira de Sant Armengol com un dels motors econòmics, turístics i culturals de la ciutat en una visita a l'espai Armengol. El Parlament ha aprovat una proposició per concretar la construcció de l'Hospital Comarcal del Tursell. A la petició, presentada pel diputat de Junts Jordi Fàbrega, s'hi esmenta que l'equipament és cabdal per garantir l'equitat territorial del Pirineu. El centre s'ha d'alçar en els terrenys que ja s'ha dit fa temps l'Ajuntament de la Seu a l'entrada est de la ciutat. En el debat d'ahir, la CUP hi ha votat a favor, però reclama que el centre inclogui més especialitats. L'Orquestra de Cambra Cadí organitza el seu concert de Sant Sebastià. L'actuació amb la participació dels solistes Elias Porter i Nicolás Licciardi serà demà dissabte al vespre a la sala de Sant Domènec i s'interpretarà obres de Haydn, Telemann i Martin. Més de 2.600 infants pirinencs participen a la 12a edició del programa Esport Blanc Escolar. Els alumnes provenen de 62 escoles de 9 comarques diferents, entre elles l'Alt Urgell. El pla consta de 8 sessions en què poden practicar esquí nòrdic, esquí alpí i surf de neu. L'Escola Agrària del Pirineu organitza un curs d'elaboració de formatge de pasta tova. L'activitat forma part de l'oferta de formació contínua per a professionals formatgers catalans i es farà els dies 4, 5 i 6 de febrer a Bellestar. Cerquen voluntaris per a una nova acció de neteja de l'entorn a Organyà. L'activitat organitzada per l'Ajuntament i pel grup Per una Catalunya Neta es farà dissabte vinent, dia 25, al matí. En acabar hi haurà un dinar pels participants. El Patronat de Turisme de la Diputació comença la instal·lació d'un centenar de carregadors de bicicletes i cotxes elèctrics. El pla engloba 49 municipis de la demarcació, entre ells hi ha Montferrí i Castellbó. De l'Alt Pirineu també s'hi inclou poblacions com Martinet, Sort, la Pobla de Segur, Alins i Castell de Mur. La producció hidroelèctrica a les centrals pirinenques ha augmentat prop del 50% el darrer any i Endesa atribueix l'increment del 2024 a la recuperació del règim de pluges i a la millora de l'eficiència. Les 41 instal·lacions de la demarcació de Lleida concentren el 73% d'aquesta generació d'energia a Catalunya. I els esports, el Cadí, la Seu, visita aquest cap de setmana l'Unitec Guernica a Biscaia amb l'absència ja de Zona Svetlikova, després que s'ha arribat a un acord per la rescissió del seu contracte. El partit a Guernica és demà a 6:45 de la tarda. De la jornada de futbol, avancem que el seu futbol club jugarà aquest cap de setmana fora de casa. Diumenge a la tarda es desplaçarà al Maselles. I aquest matí ha de finalitzar el Dakar, en què Isidre Esteve té tots els números per acabar, després que ahir la penúltima etapa va ser 23è i ha avançat fins al 31è lloc de la general de cotxes. És 21è a la categoria Ultimate. La confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell celebra avui la festivitat del seu patró, que ja ha començat de bon matí amb la preparació de l'escudella, que se servirà al migdia al passeig Joan Bordieu. La tradicional caldera de més de 120 anys d'història preveu repartir més de 100.000 racions d'escudella barrejada amb botifarra, carn, pilota i d'altres ingredients, que la fan un plat molt apropiat per aquests dies d'hivern. S'hi fa servir més de 3.000 quilos de verdures, llegums i carn de porc i també de vedella, que des de bon matí bullen en 5 olles de grans dimensions. La festa, però, ja va començar ahir a la nit amb un altre acte tradicional de la presentació a les autoritats de la ciutat del banderer entrant d'enguany, és Andreu Marçaviles. El banderer sortint és Pol Clotet Armengol i el mateix acte s'ha anomenat Sergi Metge Vilafaus com a banderer proposat per l'any vinent. Antoni Muntada, president de la Conferència de Sant Antoni, parla dels actes que hi ha previstos per avui divendres.
Sí, bueno, el dematí, pues, la gent, els matiners, pues, se'n van cap allà a fer foc, a començar a bullir la carn, a bullir totes les peroles, i llavors Ells van fent tot el dematí, que porten una feina bastant significativa. No, allò no és gratis, eh? Hi ha molta feina. I admiro la gent que van perquè se'n fan un fart, eh? Uh-huh. I llavors, què fem, pues? El dia, bueno, perdó, el dia abans agafem les olles, anem a rentar perfectament, les fiquem al passeig, les situem, eh? I llavors començam la festa, i llavors fem una missa a les 11 del matí, que vulgui vindre, fem el repartiment dels panets, com es fa cada any, que és típic el panet de Sant Antoni, i llavors acte seguim fent la benedició dels animals, i llavors anem a fer els tres temps al passeig, després es va acabar la caldera i va fer el repartiment.
Passada l'una al migdia, doncs, començarà el repartiment de l'escudella. En relació amb aquest acte, Antoni Muntada demana paciència mentre es faci el repartiment, atès que s'hi acostuma a formar cues.
Repartiment. Jo crec que a vegades pues, la gent no tots tenen paciència a repartir, perquè tots tenen, com aquell que diu, una mica de pressa. Però tampoc és tan rato, eh? Jo crec que en una hora i pico es reparteix la calderada. I però clar, hi ha molta gent que a aquesta hora se'ls fa una mica llarga. Eh? Jo vol dir que si pogués entendre, ojalà pogués entendre tots a la vegada, eh? Però és el que hi ha.
Des del Confraria de Sant Antoni segueixen treballant per mantenir la tradició i, si escau, per donar-li més rellevància. En aquest sentit, plantegen la possibilitat que en el futur Sant Antoni fos dia festiu en el marc del projecte que s'està preparant perquè es presenti una candidatura davant l'UNESCO perquè les escudelles tradicionals catalanes esdevinguin patrimoni mundial.
No neguem una cullerada a ningú, eh? Vull dir, si un vol tres cullerades, si donem, eh? Vull dir, no hi ha problema. I, clar, això que és típic de que no es cobra ningú. És una festa local. Que una festa que, cuidado, eh? Jo crec que no ho dic perquè sigui Sant Antoni, s'hauria de respectar, eh? És una festa, és festa i no festa. Hauríem de mirar si podem transformar Sant Antoni com una festa local, eh? Perquè, clar, seria convenient. I a part que ens demanen ara amb això del PERC de la Federació Catalana d'Escudells i d'això, ho demanen també això, eh? Perquè hi ha tràmits de papers, estem mirant si entrem a UNESCO, no entrem a UNESCO, s'està intentant, però clar, això falta una documentació exhaustiva, entens? Que demanen? Pues que sí, com una festa reconeguda, que ho és, eh? De moment, a nivell local. Però a nivell de Generalitat demanen una sèrie de condicions que intenten fer el possible per arribar-hi.
La confraria recorda que tothom qui vulgui col·laborar directament a la celebració pot adquirir avui mateix al passeig els plats de ceràmica commemoratius que un any més s'han preparat per poder tastar l'escudella in situ i després emportar-se'ls a casa. Una quinzena d'alumnes que cursen el màster universitari en gestió d'àrees de muntanya que ofereixen les 5 universitats públiques catalanes en facultat de geografia han visitat la Seu d'Urgell per conèixer de primera mà les diferents oportunitats i potencialitats de la ciutat. Els estudiants van ser rebuts ahir a l'espai Armengol per la tinent d'alcalde de promoció econòmica, Gemató, que els va oferir una sessió informativa centrada especialment en un dels principals reclams tant de la ciutat com de l'Alt Urgell, la Fira de Sant Armengol. Esdeveniment pirinenc que fa 30 anys es va especialitzar en el formatge amb l'actual Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Gemató ha explicat als joves la història mil·lenària de la fira, que és el clima del Pirineu i el parc natural del Cadí-Moixeró. I després també han pogut conèixer l'oferta turística del municipi, de la mà de la directora de Turisme Seu, Carme Galindo, que ha parlat del patrimoni monumental encapçalat per la catedral de Santa Maria d'Urgell, però també de la gastronomia, les activitats esportives a la natura, el parc olímpic del Segre, l'oferta musical o les tradicions. El màster universitari en gestió d'àrees de muntanya el coordina a la Universitat de Lleida i també hi participen a les facultats de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Rovira i Virgili, amb el suport de l'IDAPA. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous amb àmplia majoria una proposició de llei presentada pel grup de Junts en què s'insta la Generalitat a culminar, com més aviat millor, la construcció i posada en marxa del nou Hospital Comarcal de l'Alt Urgell als terrenys ja cedits per l'Ajuntament. La petició la defensava davant la Comissió de Salut el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, que ha manifestat que els veïns de l'Alt Urgell es mereixen i necessiten aquest nou hospital, cabdal per garantir l'equitat territorial del Pirineu i pel que s'ha treballat durant anys, tant des de l'Ajuntament com darrerament des del Departament de Salut. Fàbrega afirma informar que actualment no consten terminis de quan s'ha de licitar el projecte ni s'han comunicat avenços significatius al darrer any, i a més recorda que l'acord d'investidura entre PSC i Esquerra Republicana no inclou aquest hospital, mentre que sí que n'inclou d'altres. Per tot plegat, demana que es concretin els terminis.
Junts per Catalunya hem aconseguit aprovar una proposta al Parlament per continuar amb el full de ruta del futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell. Vam començar el 2021 amb el conseller Argimon. L'Ajuntament ha fet la feina. El 22 es van entregar els terrenys a Salut. S'està treballant el pla funcional. Però darrerament, aquesta darrera legislatura, hem vist que la cosa no avança. Es fa un pacte d'investidura entre el PSC i Esquerra on no surt l'Hospital Comarcal de l'Alt Urgell, i sí que en surten d'altres. Per això ens vam veure obligats, primer des de Junts per la Seu, presentar-ho a l'Ajuntament, es va aprovar per unanimitat, i després des de Junts per Catalunya aquí al Parlament per presentar-ho al Parlament. Junts per Catalunya ho vam iniciar, Junts per Catalunya ho vetllarem i no ens aturarem fins que això sigui una realitat.
Sobre el debat que hi ha hagut aquest dijous, des de la CUP han matisat que, tot i votar a favor de la proposició, han criticat que la planificació del futur hospital comarcal no contempli les especialitats de pneumologia, cardiologia, dermatologia i endocrinologia. Per això han reclamat que s'incorporin al projecte sanitari del nou centre. La portaveu de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha reivindicat que el valor del nou hospital no serà només l'edifici, sinó l'equip de professionals que el faci funcionar, i considera que el canvi d'edifici és necessari, però que mantenir el pressupost i la dinàmica actual és condemnar el nou hospital abans d'haver-se construït. A la mateixa sessió, el Parlament també ha aprovat instar el Departament de Salut a organitzar reunions periòdiques amb tots els grups municipals de l'Ajuntament de la Seu per fer un seguiment del projecte i monitoritzar-ne els avenços. En aquest punt, el PSC s'ha abstingut. L'Associació Orquestra Cadí organitza per aquest cap de setmana el seu concert de Sant Sebastià a les portes de la festa patronal de la Seu, que recordem serà dilluns. Avui justament en parlem a l'entrevista del dia. L'acte, obert a tothom, serà demà dissabte a les 7 de la tarda a la sala de Sant Domènec. L'Orquestra de Cambra Cadí, dirigida pel mestre Iefen Sohatsky, actuarà acompanyada del solista Celias Porter a la viola i Nicolás Licciardi al piano. N'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu, que emetrem avui, el director de l'Orquestra Cadí, Joan Cerqueda.
Farem un repertori amb solistes, un pianista, que és el Nicolás Licciardi, i un violista amb la viola, d'aquí de la Seu, que és l'Elias Porter. I és una il·lusió per nosaltres, i és engrescador portar solistes que toquin amb nosaltres amb l'orquestra. I aquesta vegada, doncs, dos instruments diferents, una viola i un piano. Doncs estem molt, molt il·lusionats, tant l'Elias com el Nicolás també estan il·lusionats a tocar amb nosaltres. L'Elias ja forma part de la nostra orquestra. Mm-hmm. Però el Nicolás ja hem fet algunes coses. L'any passat i fa dos anys vam fer concerts d'òpera amb ell també, i li agrada participar en els nostres projectes, i nosaltres que vinguin.
El repertori inclou obres de Joseph Haydn, concretament el concert per a piano número 18, George Philip Telemann amb el concert de viola en sol major i la peça Venezia de Peter Martin.
Bueno, novetat per nosaltres, no, novetat per al públic de la Seu. Si no ens va venir a escoltar el concert de les òperes, doncs sí. Uh-huh. És un pianista molt bo, a qui vingui se'n donarà compte, com l'Elias, que és un crac també amb la viola. I esperem que el repertori que està programat, doncs, agradi al públic. Uh-huh. I si voleu parlar del repertori, mireu, farem un concert per a piano del Joseph Haydn, i amb la viola en farem un del Telemann. Acabarem amb una cosa, amb un altre concert, no tot sencer, només farem el primer temps, del Peter Martin, on hi participaran tant el Nicolás com l'Elias a l'obra també. Bueno, l'Elias tocarà tot el concert, això també és veritat. Mm-hmm. Però el Nicolás, la tercera obra, també participarà amb nosaltres tocant el piano.
El president de l'Associació Orquestra Cadí destaca el bon nivell d'activitat que té actualment l'entitat.
Fa dues setmanes que hem tornat a començar. Una setmana. Aquesta és la segona. I no parem. Amb dos dimecres d'assajar ja fem un concert nou, amb repertori nou. Mm-hmm. I dintre de cinc setmanes en farem un altre, i així.
I John Cercada esmenta també el paper que hi té en la direcció i Jefen Sochatsky.
Sí, sí, sí. És el, la nostra ànima, la nostra visió. És una persona molt entesa, molt estimada per nosaltres i estem molt contents de que tant ell com la Soriana, la seva dona, formin part des de fa tants anys, tants com 20, a la nostra entitat. Ens ha portat molt i ens està guiant com mai ningú ho havia fet. I, evidentment, la mala pata és que ens estem fent tots grans, i ells també, i això té inconvenients, no? Però inconvenients perquè arriba un moment que sí, encara no serà a curt termini. Però si tinguéssim 25 o 30 anys, tornar a començar amb ells, això seria la repera.
El concert, recordem, és demà a les 7 de la tarda a la sala de Sant Domènec, el preu de l'entrada és de 10 euros i es compta amb la col·laboració de Cadia, Duanes i Serveis Fornes i l'Ajuntament de la Seu. Aquest mes de gener ha començat una nova temporada del programa Esport Blanc Escolar que permet a centenars d'alumnes d'arreu del Pirineu català aprendre o descobrir els esports de neu ben a prop de casa seva. Enguany hi participen 2.623 infants dels cursos de tercer i quart de primària de 62 escoles públiques o concertades. Actualment el pla inclou gairebé totes les comarques de muntanya catalanes. Hi prenen part l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran. El programa es va estrenar el curs 2013-2014 i en aquests 12 anys hi han participat uns 11.000 nens i nenes, que d'aquesta manera poden practicar durant uns dies i en horari lectiu esquí nòrdic, esquí alpí i surf de neu. Per regions, enguany hi participen 881 alumnes de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que la regió que hi aporta més participants és la Catalunya Central, amb 1.018 estudiants, que són del Berguedà i el Solsonès. De la regió de Girona hi estan inscrits 724 infants del Ripollès. L'Eve va néixer a l'hivern de 2014 com a prova pilota amb 142 alumnes de tercer de primària, entre els quals ja hi havia estudiants del Tursell. Està integrat al programa d'educació física, es realitza en un dia lectiu i consta d'entre 6 i 8 sessions que es fan durant el segon trimestre del curs escolar, tant a tercer com a quart curs. Normalment es fan dues sessions d'esquí de fons, dues o tres d'esquí alpí i també dues o tres de surf de neu en horari lectiu. Al març es torna a organitzar la jornada final de graduació de neu en diferents seus, activitat que constarà de trobades festives entre les escoles. Amb l'esport blanc escolar, la Generalitat reforça un any més l'aposta pel que defineix com a esport 360 per fer arribar els beneficis de la pràctica de l'activitat física a totes les franges d'edat i, en aquest cas, també fomentar el respecte per la muntanya i donar a conèixer als infants les estacions d'esquí. L'Escola Agrària del Pirineu organitza un curs d'elaboració de formatges de pasta tova que es farà els dies 4, 5 i 6 de febrer a Bellestar. És un nou curs que forma part del programa d'activitats de formació contínua pel sector formatge artesà de Catalunya per permetre una millor qualificació dels professionals, en aquest cas en l'elaboració de pasta tova. Per participar hi caldrà portar bata, gorra i calçat impermeable. S'hi treballarà temes com els paràmetres de la maduració de la llet, els paràmetres de coagulació, els ferments per la coagulació i l'afinat, les pautes de tall escorregut, l'emmullat i les condicions durant l'afinat. El curs el dirigirà el tècnic formatger Patrick Anglat i el coordinant Núria Valls i Xavier Patxot. Les inscripcions es poden fer amb un formulari que s'ha publicat a internet i també se'n pot demanar informació al telèfon 973-352-358, al correu nvalls@genca.cat o directament a l'Escola Agrària del Pirineu. Bé, ja està. I l'Ajuntament d'Organyà i el grup Per una Catalunya Neta organitzen una nova acció de neteja de l'entorn natural per retirar-ne deixalles i brutícia. Per això han fet una crida perquè s'hi apunti el màxim possible de gent, perquè així l'activitat sigui més eficient i es pugui treure del medi el màxim possible de brossa. La neteja es farà la setmana entrant, dissabte 25 de gener, a partir de les 10 del matí. El lloc de trobada serà la plaça de les Homilies, a Organyà, i des d'allà els participants aniran als voltants de la vila per dur a terme l'acció. S'aconsella portar bon calçat i guants. Les persones que estiguin interessades a prendre-hi part poden confirmar la seva assistència trucant al telèfon de l'Ajuntament d'Organyà al 973-383-007 o bé amb un missatge al mòbil 606-883-519. Repetim, 606-883-519. En acabar la jornada s'oferirà un dinar als participants per agrair-los la col·laboració. Les 9:35, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha començat el desplegament d'un centenar de carregadors de bicicletes i cotxes elèctrics a diferents punts de la demarcació. El pla engloba 49 municipis, entre els quals n'hi ha una quinzena de les comarques del Pirineu i Aran. Pel que fa específicament a carregadors per a cotxes, un dels llocs on s'instal·larà és el municipi de Montferrer i Castellbó, l'únic del d'Urgell, de fet, que hi apareix en aquest apartat. El d'automòbils també se'n preveu instal·lar a Montellà i Martina, la Pobla de Segur, Sant Llorenç de Morunys, Sort, la Vall de Boí i Viella Mitjaran. Alguns dels municipis pirinencs esmentats també comptaran en els mateixos punts escollits amb centres de càrrega per a bicicletes elèctriques. S'inclou, per exemple, a poblacions com a municipis com Alins, Baix Pallars, Bossost o Castell de Mura, i també la Conca de Dalt. Aquesta actuació suposa una inversió de 410.200 euros i s'emmarca en el projecte Naturalment Lleida, liderat pel patronat i finançat amb fons Next Generation. Aquest dijous han començat a distribuir els 13 carregadors per a cotxes, on es poden connectar els dos vehicles alhora, un d'ells, com dèiem, a Montferrer, i en una setmana s'arribaran els altres 85 per a bicicletes. I en Pirineu avui destem que la producció d'energia hidràulica per part d'Endesa Catalunya ha crescut prop d'un 60% durant el 2024 respecte al 2023. Són dades facilitades per la companyia, que detalla que el riu Segre, Anoia, Pallaresa i Ebre són els que més aportacions fan aquest volum. De fet, un 73% de la seva producció a Catalunya la fan a la demarcació de Lleida, principalment al Pirineu, i les centrals situades a les Terres de l'Ebre generen un 25% del total, mentre que les conques internes de Catalunya, de la Catalunya Central i de Girona, bàsicament el Ter i el Llobregat, només aporten 2%. Des d'Endesa han explicat a la CNE que la millora en l'eficiència en la producció hidroelèctrica i l'aportació de les centrals de bombeig permeten aquest increment del 60%, malgrat que l'augment d'aigua disponible ha estat de només un 20% en aquests darrers mesos. En aquest sentit, recorden que el volum d'aigua que es destina a producció elèctrica el decideix l'òrgan gestor públic, que en aquest cas és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i que hi posa per davant el subministrament d'aigua de boca del regadiu o del cabal ecològic. L'augment de la producció hidràulica no ha estat uniforme en el cas de l'Pirineu i Aran i de la regió de Lleida, que concentren 41 de les 55 centrals que la multinacional gestiona a Catalunya. L'increment ha estat del 48% i on han crescut més és a les conques internes, amb un augment del 62%, tot i que, com dèiem, la seva producció és més residual. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, l'increment ha estat del 25%. Des de també hem informat que les centrals de bombeig d'Estangent, Tossallenta i de Tabascan han aportat prop de 500.000 megawatts d'energia, cosa que representa el 15% de l'energia hidràulica d'Endesa Catalunya, percentatge d'aportació que no depèn del nivell d'aigua de rius i embassaments i, per tant, no està subjecte a les condicions climatològiques.
L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
Ampliem ara titulars amb els que trobem a la premsa. El periòdic destaca avui que Andorra, Endavant i Concòrdia demanen canvis profunds en la justícia. Tots els consellers han coincidit a assenyalar que amb les modificacions el que es busca és fer la justícia més fàcil i eficaç. I de la sessió del Consell General també es destaca que Concòrdia ha reclamat que s'aclareixi el model migratori. La pregunta urgent posa en qüestionament els permisos de residència, els quals hauran de plegar només de 350 persones. El diari Andorra destaca que l'entrada de l'antic hotel Pol de Sant Julià de Lòria es transformarà en una galeria. La Bienal d'Art Contemporani se celebrarà a la parròquia del 19 de setembre al 14 de novembre. El mateix edifici s'hi preveu construir pisos de lloguer assequible per a joves. El Segre es fa ressò de la retirada temporal de l'helicòpter medicalitzat del Pallars. L'han desplaçat a Sabadell per substituir-lo per un altre i, mentrestant, el SEM exigeix a la firma concessionària que, durant aquest temps, garanteixi l'assistència en aquesta zona. La mañana parla de la proposta de convertir l'aeroport d'Alguaire en aeroport logístic. La instal·lació compleix 15 anys des de la gestió s'afirma que si es fa Torreblanca tindria més sentit utilitzar-lo per exportar i importar productes. I Roget parla avui del projecte per millorar la carretera d'accés a Sant Llorenç de Morunys, des de Berga. El projecte està redactat aquest estiu. Es pretén millorar les condicions de seguretat de la B-42-41, per exemple, reduint els molts revolts que té actualment o eixamplant la calçada. L'agenda, recordem que segueixen obertes les exposicions Els papers d'en Malló, l'exposició col·lectiva, fins al 8 de febrer a la Sala La Cuina, i també l'exposició Manca Kilòmetre Zero, autors de proximitat, fins al 25 de gener a la Biblioteca Sant Agustí. S'ha convocat ja l'11a edició del Premi Guillem de Belibasta de narrativa ambientada al món rural o natural. Els treballs es poden presentar fins al 7 d'abril. Han de tenir una extensió màxima de 15 pàgines. S'organitza l'Associació Festiva i Cultural de Tregó de Segre, on es lliuren els premis a l'agost. A marxa la celebració de Sant Antoni, del qual hem parlat fa una estona, i avui també hi ha Club de Lectura a la Biblioteca Sant Agustí, llegir el teatre a partir de les 7 del vespre. I a la mateixa hora començarà la Beer Fest de l'Ateneu Torgell amb cerveses artesanes del Pirineu. Taller de música de duet tradicional amb Cati Plana i Jordi Maria Maca i demà dissabte al matí a l'Escola Folk del Pirineu. Activitat d'intercanvi de llavors amb el col·lectiu Eixarcolant. Demà a les 12 del migdia a l'Ateneu al Torgell i a la mateixa hora presentació del llibre 10 annexos a la mort d'Alícia Pinós a la llibreria El Refugi. I s'obren les inscripcions per participar a les activitats que organitza l'esplai de la gent gran de la Seu d'Urgell. Es podran fer els pròxims dies 21, 22 i 23 de gener, al començament d'aquesta setmana vinent. L'horari per fer les inscripcions serà de 11:15 del matí a 12:15 del migdia i de 5:15 a les 6 de la tarda. Cal portar el carnet de soci. Repetim les dates per aquestes inscripcions pels tallers de l'esplai de la gent gran la setmana que ve, els dies 21, 22 i 23 de gener. Teniu aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.
Menjadors? Llits? Sofàs? Moble juvenil?
Ho tenim i és per tu.
A MacMobles ho tenim i és per tu. Vine a les botigues MacMobles o entra a macmobles.cat.
Allò que busques ho tenim i és per tu.
Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
Els esports d'aquí.
El Cadi Liceu jugarà aquest dissabte demà a 6:45 de la tarda a la pista de l'Ointec Guernica a Biscay, al pavelló de Maloste. És la 17a jornada de la Lliga Femenina, a l'inici de la segona volta, i el Cadi l'afronta novament amb l'objectiu de recuperar posicions i evitar la zona perillosa de la classificació. L'Ointec Guernica a Biscay va de perdre la setmana passada clarament 74-55 amb el Movistar Estudiantes, una jornada en què l'equip urgellenc va perdre, recordem també, amb l'Espargan Canària de només 3 punts, 76-79. Amb tot plegat, ara mateix la Guernica és 9è amb un balanç equilibrat de 8 victòries i 8 derrotes, mentre que el Cadí és 13è amb un balanç de 4-12. En aquesta situació, doncs, arriba el primer equip del Cedis Bàsquet a aquest nou repte i ho farà amb l'absència ja definitiva de Sona Svetlikova, després que aquesta setmana s'ha anunciat la rescissió del contracte de la fins ara jugadora del Cadí Liceu de 25 anys, la pivota eslovaca. El partit del Cadí, doncs, demà a la tarda a Guernica. I la majoria d'equips de futbol i futbol sala de l'Alt Urgell també juguen a fora aquesta jornada. Per exemple, segona catalana, la Seu Futbol Club anirà al camp de l'Almacelles diumenge a 4:45 de la tarda. Pel que fa a tercera catalana, només juga a casa l'Oliana, que demà a 4:45 de la tarda rebrà el camp municipal el Pardinyes. L'Organyà es desplaça al camp del Térmens diumenge a 4:45 de la tarda, i el Coll de Nargó, de la seva part, sí que juga a casa, ho farà diumenge a 4:00 de la tarda contra el Vallfogona de Balaguer. En futbol sal, l'Atlètic Club La Seu defensa el liderat de primera catalana de futbol sal, i ho fa amb el que ara mateix és el rival més difícil, la parrilla Almacelles. Tots dos equips dominen aquest grup 5 de primera catalana. L'Atlètic Club La Seu, de fet, ha guanyat tots els partits fins ara, suma 30 punts de 30 possibles, però la parrilla Almacelles també porta una molt bona temporada. Ha aconseguit de moment 27 punts, només ha perdut un partit, i per tant, doncs, duel decisiu el que tindrà l'Atlètic Club La Seu diumenge a les 6 de la tarda a Almacelles.